Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Avui, si obriu La Vanguardia, pàgines 42-43, trobareu unes imatges que són dignes de ciència-ficció. Hi ha un equip internacional de científics, liderat per dos catalans, que ha imaginat com seria la primera ciutat habitable del planeta Mart. En aquestes imatges s'hi veu un gran penya-segat amb punts de llum a diversos nivells, en fi, com si fossin terrasses, també una cúpula enorme, gegant, un descampat amb focus que recorda una mica la pel·lícula Encontres a la tercera fase. És una ciutat marciana que teòricament s'establiria l'any 2050 amb una població de 1.000 persones i que aniria creixent exponencialment fins a arribar al milió a finals del segle. És un projecte, aquest de dos catalans, que ha estat finalista d'un concurs internacional organitzat per la Mars Society, que és la principal organització que es dedica a l'exploració de Mart. De 175 candidats, només n'han quedat 10 que aquesta nit s'han presentat públicament. Els coordinadors de la proposta catalana són Miquel Sureda, que és professor d'enginyeria aeronàutica a l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa, la UPC. Què tal, Miquel? Molt bon dia.
Molt bon dia.
I també ens acompanyen Guillem Anglada Escudé, que és investigador de la Ramon y Cajal, de l'Institut de Ciències de l'Espai del CSIC. Què tal, Guillem? Molt bon dia.
Hola, bon dia, Xavi.
Deixem clar que, en principi, les propostes no eren necessàriament perquè el projecte es fes realitat, no? O sigui, no per executar-ho ja de forma immediata, això.
És correcte, és correcte. És una mica de disseny, especulació, una mica a veure si anem convergint a una cosa que sigui viable i sigui raonable una mica.
D'aquest centenar llarg de propostes de tot el món que han arribat, al final en quina posició heu quedat?
Bona pregunta. No hem quedat entre els 5 primers. No ens han dit més, però malauradament algun equip ha presentat millor que nosaltres, es veu. I, bueno, hem de dir que estem una mica decebuts.
El Miquel pot
comentar, si vol. Home, sí, perquè contem. El que he de dir és que estem molt orgullosos del que hem fet, perquè hem presentat una cosa amb certs principis i certs criteris que no són comuns en investigació de l'espai, com sostenibilitat, igualtat i posar l'ésser humà en el centre d'aquest desenvolupament. I, bueno, sembla que no ha estat ben rebut pel jurat aquest final.
Miquel?
Sí. Simplement comentar que bé, vam fer una presentació, jo crec, molt, molt treballada, a part del document que vam entregar en el seu moment, que ens ha permès arribar a aquesta final, i també vam estar veient les altres presentacions, i tot i que, evidentment, hi ha equips que van fer treballs molt interessants, sí, la veritat és que teníem bastanta confiança en com a mínim, entrar entre els 5 primers i inclús tenir una bona posició. La veritat és que quan van donar el resultat final ens vam quedar força aixafats, però bueno, al final això ha sigut una excusa per, vull dir, el concurs aquest ha sigut una excusa per tirar aquest projecte endavant i per començar, diguem, una col·laboració entre moltíssims investigadors arreu del món, de moltíssimes disciplines diferents, perquè al final projectar una ciutat a Mart del nivell que nosaltres ho hem fet ha requerit feina de moltíssimes disciplines, des de les humanitats, psicologia, enginyeria, arquitectura, biologia, i aleshores això al final ha sigut una excusa. Ens hagués agradat estar millor en aquesta classificació, però al final el projecte té volada, el projecte té inèrcia, i el que hem de fer és el que haguéssim fet encara que haguéssim guanyat, que és seguir treballant amb aquest projecte i seguir fent créixer aquesta xarxa que ha col·laborat.
Perquè és viable fer una ciutat a Mart?
Bé, és viable. Sí, tecnològicament, ara mateix, i això és una mica l'exercici que hem fet, hem identificat que no hi ha cap impediment físic. No estem parlant de ciència-ficció, estem parlant d'extrapolació, si vols. És a dir, no estem parlant, inclús vam assumir que sense coses com la fusió nuclear, que ara està molt de moda, que a veure si es desenvolupa o no, ja seria viable tecnològicament. Òbviament que caldria fer el disseny detallat i provar la infraestructura sencera, però sí, és una qüestió de que en un moment donat, d'aquí uns pocs anys, decidim o no fer-ho. Però el cost d'una cosa així no seria molt més gran que el d'una gran infraestructura terrestre, per exemple, com un tren d'alta velocitat entre dues grans ciutats o coses així.
Bé, amb la diferència que s'hauria de portar fins allà, clar.
Aquesta és l'única diferència, en el fons, i una mica la nostra aproximació, és que el que s'ha de fer és simplement ficar aquesta llavor inicial, que sí que costarà molts diners, que és aquesta infraestructura, però un cop comença és autosostenible el creixement i, per tant, deixa de costar-nos recursos i l'únic que fa és començar a portar ja a partir d'uns pocs anys, de fet.
Jo convido la gent que vagin a veure aquestes imatges que hi ha a la pàgina 42 i 43 de La Vanguardia perquè ens donen bastant la imatge, però com ens l'hem d'imaginar pels que ens estan escoltant ara? És una ciutat excavada dins la roca de Mart?
Sí, és una ciutat que de primeres ha d'estar excavada dintre d'aquesta roca de mar perquè sobreviure a la superfície marciana és extraordinàriament complexa. De fet, els éssers humans no podem respirar a la superfície de mar, l'atmosfera, però a més, encara que fessis simplement una cúpula per poder pressuritzar-la com si fos la cabina d'un avió, doncs allà dintre tindríem problemes perquè hi ha moltíssima radiació, problemes perquè l'atmosfera de mar té molt poca pressió. Aleshores, al final, la solució, diguem, primera que un pensa és excavar, no? Nosaltres vam fer un pas més allà i vam considerar que poder fer uns túnels, diguem, la ciutat, perquè la gent que no l'ha vist es faci una idea, es composa de moltíssims túnels, però túnels molt grans, no estem parlant de coses de 10-20 metres de diàmetre. Dèiem a vegades, no?, que imagineu-vos el túnel del Cadí, un túnel com el túnel del Cadí, no?, excavats centenars de metres dintre d'un penya-segat molt gran i molts un al costat de l'altre, de manera que al final doncs aquests túnels tenen la característica de que la pròpia terra del penya-segat protegeix de la radiació, protegeix de les baixes temperatures i de tota una sèrie d'elements externs de l'atmosfera que són molt hostils, però a més, com que tots els túnels acaben a la paret del penya-segat, doncs tens una entrada de llum allà. I de fet hem dissenyat just a l'entrada una sèrie de miralls que fiquen llum cap a dintre i també en aquella zona, aprofitant que és on hi ha més llum natural, evidentment llum hi ha tot arreu, però llum natural estic parlant, doncs allà fer totes les zones recreatives que tenen parcs, que tenen natura. Aleshores, doncs sí, d'alguna manera aquesta és la base, i després també fem servir el fet de que un penya-segat té una vall a baix i després té la part de sobre, de l'altiplà, de manera que tenim la paret vertical i després tenim dues parets horitzontals, dues superfícies horitzontals, perdó, que també les fem servir, no? A dalt fiquem tota la part de producció d'energia, de producció de menjar, la part industrial, i a la part de baix doncs fiquem zones comuns més grans, cúpules amb universitats, amb grans parcs.
Per què serveixen aquestes, la cúpula que cobreix tota la ciutat?
No, de fet, la ciutat no queda coberta per tota una cúpula. Uh-huh. Sí, la ciutat, diguéssim, el que fa de cúpula és la paret mateix, és la terra mateix. És utilitzar recursos in situ, allò, en comptes de construir directament, el que fas és perforar. Uh-huh. Sí? Llavors sí que hi ha unes cúpules que vam posar a baix, perquè sí que de vegades necessiten espais més grans. Vols tenir una gran plaça, pots tenir una gran universitat, o un gran hospital, o un centre de recerca, el que sigui. El vols tenir en un lloc sol, a més, que li toqui llum directa, i llavors el que fem és cobrir-ho amb una sèrie de... amb una mena de...
Bueno, espèrgola, sí, podríem dir.
Unes espèrgoles, exacte. Coberts amb la terra mateixa que surt de les excavacions, però de forma que quedes protegit de la radiació, però encara tens aquestes cúpules que et permeten una mica relacionar-te amb l'entorn. Tot aquest concepte de ciutat ben bé física, això és el disseny d'arquitectura que es diu Avivó Architects, que són, bueno, són uns màquines i són els que han dissenyat tots aquests espais i aquestes imatges i aquests renders que podeu veure són obra seva.
Però, perdona, d'on es treu l'oxigen o l'aigua o els materials o l'alimentació? D'on surt tot això?
Bé, al final hi ha hagut un treball molt gran dintre d'aquesta part de disseny, que és general que en diem el sistema de suport vital. Tu sempre que surts a l'espai doncs necessites emportar-te amb tu o produir tot el que aquí a la Terra donem per sentat, no? Que és l'oxigen que respirem a l'atmosfera, l'aigua que al final flueix d'un riu. De manera que això s'ha de produir. Hi ha diverses maneres, hi ha moltes reaccions químiques, no?, que tu pots generar per, a partir de, doncs, de l'aigua, obtenir oxigen, per exemple. Aleshores, doncs, hi ha tot un treball, sobretot, per produir tot el que tu vas necessitant. El menjar, per exemple, es basa molt en plantes. No, evidentment, no hi haurà un vaques i conreus, però, evidentment, doncs, es tracta, per exemple, hi ha la possibilitat de tenir peixos, hi ha la possibilitat de treballar amb algues, de treballar amb insectes, i aleshores, a part, doncs es fa un cicle tancat, que es diu que és bàsicament que el teu sistema de suport vital, o sigui, tot allò que necessites per viure, l'aire, l'aigua, el menjar, doncs sigui tancat. O sigui, que no necessitem, i això era una peça fonamental, diguem, del nostre disseny, que des de la Terra ens estiguin enviant constantment, no?, naus espacials amb provisions. Sí. Això és el que ara mateix succeeix, no? Nosaltres tenim, no sé si els que estan escoltant són conscients, però ara hi ha una estació espacial orbitant al voltant de la Terra des de fa ja 20 anys, uh-huh. on hi ha astronautes, on va anar el Pedro Duque en el seu moment, hi ha astronautes que viuen allà de manera permanent. Aquests astronautes estan allà i de tant en tant necessiten, no?, que des de la Terra, en realitat l'estació espacial aquesta és un petit laboratori, està molt a prop, està a 400 quilòmetres d'alçada. Aleshores, cada poques setmanes, des de la Terra els hi hem d'anar enviant, no?, una nau espacial amb menjar... Exacte. En canvi, la idea, Marta, és que això sigui 100% sostenible. Aleshores, aquest sistema de suport vital que et proporciona l'oxigen, l'aigua, el menjar, ha de ser un cicle totalment tancat. I, de fet, es retroalimenta tot, perquè mitjançant les plantes pot generar oxigen i fixar el CO2, l'aigua es reutilitza totalment, i això el que fa també és que el nostre projecte s'enfoqui moltíssim en aquest concepte de sostenibilitat. Els recursos a Mart no és tant que siguin escassos, perquè hi ha aigua i hi ha material, però són difícils d'aconseguir, i per tant, moltíssima feina s'ha fet per intentar assegurar que tota la manera en la que nosaltres treballem amb els recursos sigui molt, molt sostenible i mai malgastem res.
Escolta, i la gravetat, estava pensant, no és la mateixa, no, Mart, que la Terra?
No, és un... Mart és un 30% de la terrestre, vol dir que pesaries... No sé quan peses, però...
Un 70% menys, diguem-ne.
Sí, un 70% menys, diguem...
Estaria bé.
Si pesessis 100...
Sí, però podries saltar el triple. Per exemple, quasi que saltant et podries enfilar a la cistella de bàsquet.
Carai!
Sense necessitat de directament saltar a sobre.
O sigui, no, seria beneficiós, diguem-ne?
Home, per la gent, per exemple, així gent més gran que tenim... Bueno, tots ens estem fent grans i tens problemes d'ossos i aquestes coses... segurament seria beneficiós. Com es desenvoluparia un animal o un humà en aquest ambient des de zero? No està clar, perquè no ho hem fet mai. I generar microgravetat és una cosa que no es pot fer al laboratori. La gravetat és una força que no podem controlar. Uh-huh. Però sí, bueno, no, en principi no és un impediment molt, molt fonamental, se suposa. Hi ha experiments, i se'n faran segurament a la Lluna i se'n fan a l'estació espacial per veure aquestes coses. Això s'ho està mirant una noia que també treballa, Laia Ribas, de l'Institut de Ciències del Mar, que fa recerca en peixos, i vam estar fent una mica de recerca de coses d'aquestes que s'havien fet. I, en principi, sembla que els sers vius poden desenvolupar-se. Sempre que hi hagi una mica de gravetat, la cosa funciona.
I, per tant, esteu pensant en una ciutat que pogués continuar en el temps i, llavors, literalment, aquestes persones que, al principi, són colonitzadors terrestres, acabin sent marcians, realment, perquè han nascut a Mart.
Clar, la idea és aquesta. La idea és, nosaltres, en el moment en què tens una ciutat que té ja milers d'habitants, desenes de milers d'habitants, i a més hem de pensar que en principi el flux d'immigrants que arriben a aquesta ciutat doncs no acostuma a ser gent de 60 anys ni acostuma a ser nens petits, sinó és gent doncs, al voltant dels 20 i pico, 30 anys, amb ganes d'una aventura, no? Perquè al final això serà, en el futur serà així, jo crec. Jo realment crec que no estic parlant potser dels pròxims 10, 20, 30 anys, però en el futur hi haurà la possibilitat d'anar a viure a Mart. Normalment no serà un viatge d'anada i tornada, sinó de dir, ara mateix me'n vaig a Mart, deixo el que tinc aquí, i aquesta gent jove, doncs lògicament tindrà famílies, i aquestes famílies doncs aleshores faran que comenci a haver-hi vertaders habitants de Mart des del naixement, i la gràcia és que el Guillem deia, les condicions, diguem, no són molt adverses, i la gent allà podrà viure tot i la gravetat més baixa, però jo sí crec que la gent que neixi allà, lentament, doncs, naixerà amb una adaptació, inclús jo crec que hi haurà, no parlo d'una mutació, diguem, a nivell d'espècie, però si tu neixes allà, la teva adaptació fisiològica des del primer moment a aquesta gravetat, a moltes de les coses que comportaran viure allà, doncs serà molt gran. Per tant, realment apareixerà podem dir una espècie nova que serà la gent marciana, i de fet hem pensat molt en això. Aquest disseny no és només un disseny tecnològic, és un disseny molt integral, i hem estat parlant moltíssim i hem estat plasmant, diguem, en el treball final com hauria de ser o com pensem que podria ser aquesta societat, no? per tenir en compte tots aquests reptes que estàvem dient, de la sostenibilitat, de que al final Mart és un planeta perillós. Aleshores hem pensat en el tot el conjunt de la societat, hem pensat en el tema educatiu, hem pensat en els serveis...
En com s'inicia l'economia, també, perquè no pots anar amb euros a Mart. Has de tenir una cosa que tingui valor intrínsec marcià. Llavors també vam generar o planificar o proposar un sistema de moneda que es basa en la infraestructura. A mesura que fas infraestructura, generes moneda, la reparteixes i permets que la gent tingui iniciativa, emprenedoria. O sigui, no vas allà a fer d'esclau, tampoc. És una mica la gràcia, que la gent hi vagi perquè volen, és una decisió de vida una mica, però quan vagin allà disfrutaran d'un estat del benestar que a molts llocs envejarien.
Per cert, i per acabar, com es diu la vostra ciutat?
La ciutat es diu Nuwa, N-U-W-A, que a part de ser un nom que a mi m'agrada molt a nivell ja sonor i estètic, té tot un sentit darrere. És una deessa de la mitologia xinesa que, bueno, se li dona la capacitat de protegir a la humanitat, i no, hi ha tota una història al voltant de que va fer 5 pedres per poder sostenir, no sé exactament si sostenir el cel, però bueno, al final té tot una component de una deessa que protegeix i ajuda a l'ésser humà, i d'alguna manera això és el que fa la ciutat, no? Quan tu arribes a un planeta com Mart, si no tens aquesta infraestructura que t'acull i et dona doncs suport, és impossible sobreviure, i per tant Nuwa doncs té aquesta idea. I no només és Nuwa com a sentit físic, aquests túnels, el sistema de suport vital, sinó és Nuwa com a societat, no? El que deia, és una societat que necessita treballar en comunitat i que necessita que aquesta gent que estigui allà treballi molt en equip, perquè al final no t'has d'oblidar que si hi ha una fallada, o sigui, no, aquí penseu, aquí a la Terra doncs tenim un apagón, que no sé com dir-ho en català, no? I ens quedem sense energia durant unes hores, doncs no succeeix res. Això a Mart és un problema gravíssim. Clar. Per tant, doncs, la manera de pensar, diguem, en la ciutat com el conjunt de la part física i també dels habitants, encaixa molt amb aquesta idea de Nuwa, de la protecció.
Dos cervells de casa nostra, en Miquel Sureda, professor d'Enginyeria Aeronàutica a l'Escola Superior de Terrassa de la UPC, i en Guillem Anglada Escudé, que és investigador Ramón y Cajal de l'Institut de Ciències de l'Espai del CSIC, han dissenyat en aquest concurs internacional a través de la Mars Society el que podria ser la primera ciutat, el primer assentament humà a Mart, i que podria donar, en fi, la colonització terrestre cap a Mart, i que, vaja, que ara mateix és ciència-ficció perquè encara no s'ha produït, però que podria donar pistes del que podria acabar produint-se en les pròximes dècades. És interessantíssim, i insisteixo que podeu buscar tota la informació d'aquesta Nuwa, aquesta ciutat marciana que han dissenyat dos catalans en aquest concurs internacional de la Mars Society. En fi, Miquel, Guillem, ha estat un plaer. Interessantíssim. Va. Moltíssimes gràcies.
Una abraçada i bon dia a tothom.
Vinga, bon dia.